La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Molt bon dia, benvinguts en una nova edició de La Graderia. Avui és diumenge 24 de març, són les 12 i un minut. Vinga, som-hi, sumar i arrenquem. Avui a La Graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana. També parlarem de l'actualitat del Barça amb l'Ignasi Taltavull, el nostre company de Ràdio Barcelona. Parlarem de la Premier League amb Eva Prieto i tot plegat en una setmana relativament tranquil·la en quant a jornada esportiva, ja que aquest cap de setmana, recorden, ens esperen partits de classificació per al Mundial de Brasil del 2014. Farem un cop d'ull a l'agenda esportiva de casa nostra per aquesta tarda i també, per acabar, descobrirem una nova història a la secció d'Història del Futbol, on avui descobrirem la Itàlia de Giuseppe Meazza. Un magazín que no et pots perdre de cap de les maneres. Per a tot això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs, moment d'encetar la graderia d'aquest diumenge amb les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana. I és que el dilluns sabíem l'alcanç definitiu de la lesió d'Adriano, que no acaba d'aconseguir aquesta regularitat amb l'equip a causa de les ruptures fibrilars. El brasiler estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa després de lesionar-se en el partit del passat diumenge contra el Rayo Vallecano als 23 minuts del partit. També durant aquesta setmana, el Comitè Olímpic Internacional ha examinat la candidatura de 2020 per a Madrid, on s'ha avaluat temes com la seguretat, el màrqueting, el transport o les finances, a més també de les possibles instal·lacions. Veurem, doncs, si a la tercera va la vençuda. Recordin que el dia 7 de setembre, a Buenos Aires, el COI, el Comitè Olímpic Internacional, decidirà quina serà la seu dels Jocs Olímpics del 2020. Veurem si Madrid 2020 té aquesta sort. Més coses. El jugador del Laika d'Atenes, Georgios Katidis, ha estat sancionat de per vida per la Federació Grega de Futbol. Per què? Doncs per haver celebrat un gol amb el gest de la salutació nazi. Segons la federació, aquest gest afecta profundament a totes les víctimes de les atrocitats nazis i fereix el caràcter pacífic i profundament humà del futbol. El jove jugador de 20 anys va ser capità de la selecció sub-19, però aquesta sanció li impedirà jugar amb la selecció nacional absoluta grega. Després de la polèmica, el mateix jugador va voler donar la seva versió a través de Twitter, on va negar que la seva intenció fos la de fer la salutació nazi i va assegurar que desconeixia el significat d'aquest gest. Per tant, una mica de cultura general en aquest jugador, doncs segur que li vindria bé. Bé, doncs aquest dimarts al matí el francès Eric Abidal va jugar amb el filial del Barça. Sens dubte, és la gran notícia d'aquesta setmana. Eric Abidal va tornar a jugar a futbol. Va ser, com dèiem, aquest dimarts al matí contra un equip de la segona divisió francesa, l'Istres Oest, a la Ciutat Esportiva, on el partit es va disputar en un amistós amb el filial, amb el Barça B, amb l'Atlètic, davant del filial d'Eusebio Sacristán, que és entrenador, recordin, del filial blaugrana. Abidal va jugar 65 minuts, els primers, en un partit de veritat al marge del que disputa, doncs, de l'entrenament amb els seus companys. Per tant, una bona primera prova de foc per al francès. Encara que ja saben que no fa ni un any, el 10 d'abril del 2012, que Eric Abidal va ser operat per fer-li un trasplantament de fetge i tot just el 21 de febrer passat, doncs, rebia l'alta mèdica. Per tant, està complint els plaços, tot sembla ser que va, doncs, com ha d'anar, i veurem si Eric Abidal ben aviat el tenim disputant algun partit oficial amb el primer equip del Barça, tot i que també s'ha comentat aquesta setmana que en cas de que el Barça tingui ja la Lliga assegurada, és a dir, que es proclama campió de Lliga a falta d'algunes jornades per acabar el campionat, doncs podria arribar l'oportunitat per a Vidal en aquesta recta final del campionat. Però veurem al final si el cos tècnic així ho decideix. I hem de parlar del Dakar del 2014. Sembla que queda molt lluny, però és que ja està tot preparat i Bolívia agafa el relleu del Perú per a l'edició d'enguany, que es disputarà per sisena vegada en terres americanes. Arrencarà a Rosario, a l'Argentina, el 5 de gener i acabarà a Valparaíso, a Xile, el 18 del mateix mes. Bé, i a Alemanya esperen amb ganes la imminent arribada de Pep Guardiola a la banqueta del Bayern de Múnich, i un aficionat del futbol ha presentat una hamburguesa en el seu honor a un concurs del McDonald's. I, doncs, de què consisteix? Doncs, bé, escollirà la millor combinació i la posarà al seu menú. És a dir, una persona que tingui una idea de fer una nova creació, una nova hamburguesa al McDonald's, participa en aquest concurs, i si guanya, doncs aquesta hamburguesa sortirà al mercat amb el nom que la persona, doncs, li ha posat. En aquest cas es diu la Hot Pep Guardianator. Fa gràcia, però és així. És una hamburguesa de pollastre amb tomàquet, rúcula, jalapeños, formatge cheddar i dos tipus de salses. Per tant, invents per a tot. I aquesta setmana també el New York Times ha publicat aquest dimecres passat un extens reportatge sobre el gran Kilian Jornet, al qual defineix com l'esportista tot terreny. El diari destaca que ha aconseguit rècords corrents unes distàncies que la resta d'humans faríem amb avió, i que amb només 25 anys ja ho ha aconseguit tot en el seu esport. Titula el reportatge "Creant l'humà tot terreny" i explica que les seves condicions físiques estan molt per sobre de les que qualsevol esportista d'elit pot aconseguir. També explica que un cop aconseguits tots els rècords i guanyades amb facilitat les curses més dures del món, ara s'ha plantejat el repte dels cims de la meva vida, que acabarà al 2015 pujant, corrent l'Everest. I també hem de parlar de l'atleta italià Pietro Mennea, posseïdor del rècord del món dels 200 metres durant més de 17 anys, que va morir a Roma als 61 anys d'edat després d'una llarga malaltia. Mennea, velocista italià durant els anys 70 i 80, va batre el rècord dels 200 al 1979 amb una marca de 19.72, i es va haver d'esperar fins al 95, fins al 96, volíem dir, quan el nord-americà Michael Johnson la va superar amb 19.66. Només 7 atletes han aconseguit millorar la marca de Mennea des del 79, i l'actual rècord ostenta pel jamaicà Usain Bolt, que és de 19.30. Quan us estàvem parlant dels segons, que estàvem dient 19.66, 19.72, 19.30, doncs bé, ara el rècord mundial, com us dèiem, l'ostenta el jamaicà Usain Bolt amb 19 segons i poc. Per tant, molt bon rècord el de Usain Bolt, que corre amb 19 segons 200 metres. Bé, i per acabar, ja sabem que José Mourinho va obrir a principi de la setmana una polèmica que durarà dies, sembla ser. El portuguès va posar en dubte el sistema de vots a millor entrenador de la FIFA 2012 perquè, segons sembla, alguns jugadors li havien dit que l'havien votat a ell i després no apareixia en la llista de vots de la FIFA. Un dels que ho va reconèixer públicament va ser Goran Pandev, capità de Macedònia i també exjugador a la vegada de l'Inter de Milà, en el qual, doncs, va coincidir amb José Mourinho. A diferents mitjans, el mateix jugador, Pandev, va dir que ell li havia donat els 5 punts a Mourinho, però que llavors havia aparegut que ell havia donat i havia votat a Vicente del Bosque, que finalment, ja sabem, va ser, doncs, nombrat com a millor entrenador de la FIFA 2012. Doncs bé, la Federació de Macedònia ha desmentit el seu mateix capità i ha fet públic el fax que va enviar a la FIFA amb els vots del seleccionador i també del mateix jugador, del Pandev, en què els dos van donar els 5 punts a Del Bosque, i el document a més està signat per les dues parts. Per tant, entre Mourinho i Pandev l'han liada ben grossa i han quedat retratats. Bé, doncs aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir en el món de l'esport aquesta setmana. De seguida parlem de l'actualitat a Can Barça amb el nostre company de Ràdio Barcelona, Ignasi Taltavull. Abans, però, més música. Ara sona a la graderia Try, aquest tema de Pink. Sometimes I think that it's better
Cadena SER, número 1 en esport.
Doncs seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge 24 de març. Moment de parlar del Barça i això sempre ho fem amb bona companyia amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Com anem? Jo bé, i tu?
Molt bé. Sí. Bé, també. Descansant una mica del futbol de clubs, però clar, el futbol de seleccions doncs,
no està
molt pendent perquè, clar, vull dir, no pot passar qualsevol cosa en aquestes dues setmanes, no?
I tant. Setmana tranquil·la en aquest aspecte, Ignasi, perquè, òbviament, doncs, no hi ha futbol aquest cap de setmana, però, com bé deies, hi ha partits de seleccions i, vulguis o no, això afecta al Barça i a tots els equips en general, no? Perquè, bé, una lesió, el típic virus FIFA que se li diu, doncs sempre pot influir amb alguns equips, no?
Clar, i especialment en el Barça, que ha perdut Adriano, va perdre Adriano en l'últim partit contra el Rayo,
sí.
Que estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa, amb Puyol, que es va operar a 2 dies de jugar aquest partit, doncs lògicament tothom està molt pendent de que no hi hagi cap altra baixa, possiblement Xavi Hernández, i ara en parlarem, no?
Sí.
És, crec que el nom propi d'aquesta aturada de seleccions, que ha marxat amb la selecció espanyola, i no se sap exactament si està en condicions de jugar o no, i si és un risc que jugui contra França, com sembla que podria ser el cas.
Bé, doncs comencem pel principi, Ignasi, que la setmana passada parlàvem fent la prèvia del partit del diumenge per la nit entre el Barça i el Rayo, i al final, doncs, victòria en principi còmoda, sense cap problema per al Barça contra un Rayo que va plantar cara, la veritat, i que va intentar jugar a futbol, que això ja és dir molt, d'un equip que visita el Camp Nou. I també un partit, Ignasi, no sé si consideres amb mi, que va servir també per a demostrar que la connexió Villa-Messi, no sé si abans estava apagada o què, però ara s'ha reactivat una mica. Bon partit de Villa, encara més de Messi, connexió letal entre aquests dos davanters, no?
Sí, sempre havien tingut sobre el camp una bona connexió, sobretot recordo en l'inici de l'etapa del fitxatge de Villa, després és veritat que la connexió que tenien tots dos sobre el camp no era tan evident o costava més de que es trobessin tots dos, encara que l'estadística sempre havia revelat, no?, que la majoria de gols que havia marcat Villa havien estat d'assistència de Messi. O sigui,
sí.
era una realitat. El que passa que sí que l'altre dia és veritat que va ser molt evident que la connexió Messi-Villa, si funciona, serà una de les claus aquí a final de temporada. No? Tots dos molt còmodes donant-se i tornant-se la pilota contínuament, i al final doncs, dos gols de l'argentí i un gol de Villa, que a més Villa doncs, ja porta 4 o 5 partits seguits sent titular, una continuïtat que feia temps que no tenia, amb la qual cosa doncs, molt bones sensacions que va passar el partit del Rayo, de cara a aquestes dues setmanes d'aturada era importantíssim emportar-te els 3 punts, deixar el Madrid a 13 i agafar-ho amb calma quan torni Tito Vilanova, clar, la connexió Messi-Villa, que ja s'acabin doncs, totes les suspicàcies i rumors de que potser no acabaven de tenir la millor relació fora o dins del camp o tot plegat, futbolísticament l'altre dia es van entendre a la perfecció, i crec que és una de les notes més positives del que ens queda de temporada, no?
Precisament sobre això que hem fet referència ara, de que si portàvem bé, si no es portàvem bé, que si Messi el volia fora, que no el volia veure, que Villa se n'anava al mercat d'hivern, que finalment potser se n'aniria al juny, ara sembla que li han ofert la renovació, vaja, al final tan embolicat és això, o realment tu que segueixes l'actualitat del Barça, doncs Villa i Messi sempre s'han portat bé i en cap moment hi ha hagut cap problema entre ells dos.
Clar, jo crec que no és ni blanc ni negre, no? Jo crec que Villa, durant aquesta temporada principalment, ell no estava content amb la situació que vivia el Barça, però no era pas per culpa de Messi, clar, sinó era perquè no jugava minuts, no jugava els minuts que ell creia que mereixia i que ell, quan els tenia, doncs demostrava que havia de jugar, no? Al final, doncs, en el vestidor del Barça, igual que en la resta de vestidors, no tothom té el mateix nivell d'amistat o de confiança o de relació, i encara que potser Messi i Villa no fossin grans amics fora, mai han tingut una mala relació, perquè és diferent. O sigui, tu pots tothom que tingui una feina ho comprendrà, no? Tens companys amb qui després, quan acaba la feina, doncs te n'aniries a sopar i a xerrar i potser et truques entre setmana, i gent amb qui simplement tens una relació cordial, una bona relació, però no tens una, diguéssim, una relació d'amistat, no? I aquest era el cas de Messi Villa. I això no volia dir en cap moment, ni en cap cas, que un cop tots dos estiguessin sobre el camp no fossin professionals com ho han estat sempre, perquè mai hi ha hagut cap diguéssim Messi no li deixarà passar la pilota a Villa i Villa a Messi perquè siguin menys amics que potser uns altres, però clar, d'aquí al drama que
s'ha muntat, no?
Clar, no es parlen, no sé què m'he dit, escolta, això no, tampoc és veritat, això no ha estat una mica un invent, novament, no? Doncs,
intentar d'estabilitzar.
Sí,
Bé, aquest partit també ens va deixar veure que, òbviament, Puyol no hi era, però lo de Puyol va ser sorprenent, perquè els primers que se'n van enterar, el divendres, recordo el divendres passat, quan va sortir publicada la llista dels jugadors seleccionats per a Vicente del Bosque, per a aquests partits de classificació per al Mundial d'aquest cap de setmana i del dimarts, Puyol no hi era. I ens va sorprendre a tots, però és que després, unes hores després, ens n'enteràvem que Puyol estava sent operat del genoll.
Sí, a veure, clar, aquí va haver-hi la coincidència, no, de les eleccions, no?, que vam fer que l'anunci de que Puyol estava al 100% l'hagués de donar Vicente del Bosque, quan no és precisament la persona que hauria de donar aquest anunci, no?
Clar.
Això també és degut a que Vicente del Bosque i la federació, els jugadors que estan tocats, els jugadors que tenen molèsties, els truquen un per un i parlen amb ells i decideixen, doncs, si és convenient o no que entrin en la convocatòria, no? A més, va passar en el cas de Xavi, per exemple, que van parlar amb ell i Xavi, doncs, va dir que tot i les molèsties i tot plegat, ell es veia en bona forma per arribar al partit de França, no? En el cas de Puyol va ser una decisió personal del capità, de no només no anar a la convocatòria, sinó doncs unes molèsties que portava arrossegant ja des de feia temps. Clar, tenia l'opció de seguir-les arrossegant o d'operar-se en el moment en què el jugador doncs ho cregui que és el moment, no? Perquè és una decisió al final molt personal de saber si pot suportar el dolor que se posa jugar amb aquestes molèsties o no. I doncs ho va decidir operar-se. Ara mateix el temps de baixa és un temps molt indeterminat. Les últimes lesions de Puyol ja ha estat així, ja no s'ha donat un termini concret del temps que estarà de baixa, perquè l'edat del jugador i el seu historial de lesions no permet que puguis donar un número de dies concret. Es deia de mes i mig, es deia que fins i tot podria ja perdre's el que queda de temporada. No se sap. Puyol ha escurçat terminis, però també hi ha hagut altres que ha estat més llarga la baixa del que s'esperava. O sigui, és una mica un misteri, però sí que és veritat que així com altres intervencions han estat molt més programades ja des de feia temps, la Puyol gairebé diria que va ser doncs, una decisió d'un dia per a l'altre, no? El dijous decideixes que t'operes i el divendres doncs, el doctor Coga i el seu equip doncs, es posen...
Clar.
O parar Puyol.
És que l'extrany era això, no? Que semblava ser que sí que és veritat que Puyol tenia unes molèsties al genoll, però que tampoc li impedien acabar de disputar aquesta competició i que es podia doncs, acabar de fer o de dur a terme aquesta operació doncs, un cop hagués finalitzat la competició, no? Però bé, sembla ser que a més també va coincidir que Puyol no va ser titular en el partit contra el Milan i sembla ser que es va enfadar, que no va sentar bé al defensa del Barça. Però bé, no sé si això influeix o no, perquè clar, ha de ser una decisió. Suposo que el jugador no passa pel quiròfan perquè sí. Suposo que el jugador doncs, també, si no pot passar pel quiròfan, millor que millor. I més un jugador com Puyol que ja ha estat intervengut 50.000 vegades, no?
Clar, cada intervenció és més costosa que l'anterior, perquè la recuperació és més dura i el dolor és més intens perquè ja no és la primera lesió que tens, sinó que en tens moltíssimes, amb la qual la decisió... jo crec que la decisió de que t'operin no la prens perquè et faci ràbia ser suplent en un partit.
Clar.
Que a Puyol no li devia fer gràcia no jugar a partit al Milan, això és natural i és bo que sigui així, no? Tots els jugadors han de poder jugar-ho tot.
Clar.
I més un partidàs com el del Milan. Ara, que d'aquest d'aquesta suplència, Puyol sortís d'allà i digués, no, el divendres m'ho pararé, doncs home, jo crec que Puyol no té aquesta mentalitat de sobte, perquè és suplent en un partit, decidir perdre's la temporada, i a més passar per el quiròfan amb el risc que suposa cada vegada haver-te d'operar, no? Crec que són temes que van una mica en paral·lel, no? Sí. No, jo no ho relacionaria tant directament, diguéssim.
Bé, sens dubte, Puyol no ha anat a la selecció definitivament, però sí que hi ha anat Xavi Hernández, que bé, són els típics virus FIFA que se li diu, no? Que Xavi se'n va cap allí, mig tocat, sembla ser que per al partit contra França el dimarts estarà recuperat, però, clar, el Barça va amb una mica de precaució amb això, no? Perquè un jugador que està mig tocat ja directament, penso jo, ja no hauria d'anar a la selecció, ni a la selecció, ni al Barça, ni a cap lloc, no? Que es curi el més aviat possible i que es fiqui bé físicament per afrontar els partits oficials, no? Però, clar, suposo que aquesta notícia de que ja havia anat a la selecció espanyola no ha digut sentar gairebé a la cúpula blaugrana, no?
Clar, el Barça no estan contents, no els hi agrada aquesta situació. Fins i tot ja vam parlar amb la federació de que no, de que això no podia succeir, no? De que hi hagués un jugador que tingués aquestes molèsties, que es reservés amb el Barça, perquè el dia del Rayo no va jugar, ni tan sols va estar a la convocatòria, o sigui, va ser una decisió absolutament de reservar el jugador perquè no pot jugar, o no podia jugar, menys la setmana passada, ja veurem en dos dies què passarà contra França. Xavi, al final, és qui té l'última decisió. I Xavi és qui vol jugar el partit contra França. És ell el que, veient-se com està, considera, o va considerar quan va marxar, de que en una setmana ja estaria preparat per jugar el partit França-Espanya. No? Què passarà en aquest partit? Clar, és un misteri. El que volem pensar tots els que seguim l'actualitat del Barça i els barcelonistes és que no passi res, o sigui, que jugui i sigui, doncs, un partit més per Xavi i prou. Ara, que hi ha un risc que pogués tornar amb molèsties, doncs el risc existeix i és el que preocupa sobretot el club, el que preocupa el Barça, no? S'ha d'estar molt pendent del que passi, perquè si torna, doncs, serà una baixa important i novament s'haurà de reservar Xavi per les seleccions, que és una cosa que no és comprensible, no?
Bé, doncs ens seguirem pendents d'aquests partits de selecció, no només d'Espanya, sinó també de l'Argentina, de Xile, de tot arreu, perquè de Brasil, perquè és que al cap i a la fi, com que en teníem repartits per tot arreu, Ignasi, hem d'estar pendents de tot.
Sí, sí, clar, un munt de partits que es juguen a tot arreu, a tot el món, en diferents horaris, i clar, amb el tis creuant que no hi hagi cap ensurt en cap d'aquests jugadors.
Efectivament. Bé, hem de seguir parlant de més coses. Bé, aquests dies ha estat Pep Guardiola per Barcelona, això ha causat un bon rebombori, no? Una mica de que torna Pep Guardiola per casa, passar uns dies abans de tornar-se'n a anar. Com s'ha viscut aquests dies per Barcelona la tornada de Pep Guardiola en quant al món de la premsa esportiva?
Home, sempre fa il·lusió tornar a veure Pep Guardiola, no? Perquè la seva marxa, doncs, ha deixat un buit molt gran, com és natural, no? El millor entrenador de la història del Barça, a més ha marxat a Nova York, on no l'escoltem, ni el sentim, ni el veiem, potser la regularitat que ens agradaria veure, la qual sempre que torna, doncs, és una notícia, i, bueno, doncs, en aquest cas, aquesta setmana se l'ha vist, l'hem vist en fotografies, també, ha tingut l'oportunitat de trobar-se amb l'antic president Joan Laporta, amb qui sempre ha tingut molt bona relació, amb amics i companys de la seva etapa anterior, però bueno, només s'ha d'entendre com una visita normal de Guardiola tornant a la seva ciutat, no? Perquè al final, doncs, ja té contracte signat amb el Bayern de Munic, i aquí, vull dir, no hi ha més rumors que puguin sorgir un cop saps que serà l'entrenador del Bayern la temporada que ve. Però sí, ha estat, lògicament, un molt bon moment tornar a veure l'entrenador del Barça per aquí, com sempre és una bona notícia, no?
I de l'ex-entrenador del Barça parlem de l'actual, perquè sembla ser que aquest passat divendres Jordi Roura va volar cap a Nova York per a visitar el Tito Vilanova, i sembla ser, crec que ho avançàvem la setmana passada a la graderia, que el dia 25, és a dir, demà dilluns, han de tornar. No sé si està previst així o què, però el que sí que sabem és que Raúl ha anat a Nova York a visitar a Tito.
Sí, i en principi haurien de tornar tots, tots plegats. El proper entrenament del Barça és dimarts, i llavors, clar, a veure si el dimarts, que potser és molt precipitat, però a veure si el dimarts ja podríem veure Tito Vilanova. El que està clar és que, si no hi ha cap imprevista aquesta setmana, Tito Vilanova tornarà aquí a Barcelona i el tornarem a veure amb l'equip, i es tancarà una etapa de Jordi Roura on... fent balanç, no?, després del partit del Rai l'altre dia, ha estat prou positiva, no?, excepte l'eliminació de la Copa del Rei, que es pot acceptar, no?, caure amb el Madrid a semifinals. A l'equip, tot i que ha tingut alts i baixos, torna Tito Vilanova i està líder a la Lliga i viu a la Lliga de Campions, o sigui que Tito té per endavant el que queda de temporada per continuar amb la bona línia que ell mateix va marcar quan va començar aquesta temporada amb el rècord de punts a la Lliga i un joc realment impecable.
Bé, doncs a l'espera que torni Tito Vilanova, segur que ho ha de ser aquesta setmana, i per tant doncs seria una alegria total per a tots els aficionats al Barça i també al món del futbol en general la tornada d'un tècnic com Tito Vilanova després del calvari que s'ha passat no només el Barça, sinó sobretot ell a títol personal, i la seva família. Ignasi, per acabar, hem de parlar de l'última que ha fet José Mourinho, que aquesta sí que és bona. Bé, ho hem repassat abans a les notícies més destacades de la setmana, i bé, l'Ignasi suposo que ja ho sabrà també, però que el portuguès doncs a principis de la setmana va posar una mica en dubte aquest sistema de vots a millor entrenador de la FIFA del 2012, que recordin, se'l va endur Vicente del Bosque, aquest guardó. Doncs bé, després de tot plegat, José Mourinho va denunciar possibles irregularitats en aquestes votacions. Després va sortir també reconeixent-ho públicament Goran Pandev, l'exjugador de l'Inter de Milà, on allí precisament va coincidir amb Mourinho i ara capità de la selecció de Macedònia, dient que ell no, que ell havia votat a Mourinho, però que definitivament allà havia sortit a les votacions públiques que havia votat a Vicente del Bosque. I ara, doncs bé, la Federació de Macedònia ha desmentit al seu capità i ha fet públic per fax doncs aquest document que va enviar la FIFA amb els vots del seleccionador i el capità de la selecció, per tant Pandev, i en el qual doncs allí es mostra, Ignasi, que va donar realment els 5 punts a Vicente del Bosque i no a Mourinho, tal com ell deia. És a dir, que han quedat retratats els dos, eh?
Sí, no és nou que hi hagi algú que posi en dubte les votacions de la pilota d'or, sobretot gent que perd, normalment, posa en dubte les votacions, gent que guanya no en parlen. I clar, en el cas de Pandev, doncs, m'agradarà saber què és el que va pensar en el moment en què van sortir els vots i va veure la seva firma amb 3 punts i cap després era Mourinho, no? En aquell moment, clar, això és un tema que hauran d'aclarir. Ja no és un tema de la FIFA, no és un problema de la FIFA, és un problema de Pandefa amb la seva federació.
Sí.
La seva federació va falsificar el seu vot, o va ser ell que, vull dir, no va saber posar 3 creus en un paper? Potser va ser això, no sé. Però, en tot cas, el que està clar és que Mourinho, si volia fer veure que hi havia hagut una conspiració des de la FIFA per evitar que ell s'emportés el Premi Millor Entrenador, el que ha quedat demostrat és que ha fet el ridícul, perquè un vot més, un vot menys de Pandev, que en aquest cas no era un vot menys perquè no existia en cap moment la intenció de votar a Mourinho, si no va voler anar, va ser perquè no va guanyar. No cal que enganyi més. L'any que va guanyar sí que va anar. La resta d'anys doncs s'ha quedat a casa.
No se l'ha vist, no?
Si algun altre any el torna a guanyar, espero que no, però si algun altre any...
Segur que existeix,
Aquell any, sí, aquell any no hi haurà irregularitats. Aquell any agafarà el jet privat i estarà allà recollint-lo, segur, una vegada més.
No, però és que el bo, a més a més, és que ha acusat a, diguéssim, que Vicente del Bosque, que ha estat nombrat com a millor entrenador de la FIFA 2012, amb irregularitats. Clar, això jo no sé com pot sentar el clan espanyol del vestuari del Madrid, és a dir, a Iker Casillas, a Sergio Ramos, a Arbeloa, és a dir, que clar, amb aquests jugadors, suposo que, perquè sé que ells els tenen molt apreci, molta estima a Vicente del Bosque, i potser no tant a Mourinho, no? I el fet de que hagi sortit això, doncs, encara ajuda menys.
Sí, encara jo crec que ja, aquest sector de jugadors crec que ja estan curats d'Espanya, no se sorprèn, no se sorprenen per res, i també ajuda molt l'actitud de Vicente del Bosque, no? Que és una actitud molt conciliadora, on li resta importància, on ell considera que al final és una pataleta i un joc de nens.
Prova de millor, molt bé.
Jo crec que això, diguéssim, a Casillas i doncs Sergio Ramos i la resta d'espanyols, doncs també els fa veure-ho d'una altra manera, que potser fins i tot, ja no sé, se'n deuen enriure de tot plegat. I vull dir, no, al final és una més, ja, sí, que sí. Tampoc no crec que sorprèn.
No sorprèn. Bé, doncs Ignasi, ho deixem aquí. La propera setmana hi tornem, eh? Tornem a parlar de més coses, de més actualitat a Can Barça, que ja el cap de setmana vinent sí que torna a la Lliga, tot i que ens trobarem enmig de la Setmana Santa.
Sí, senyor, aquí estarem.
Molt bé, Ignasi, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, doncs després de parlar del Barça, de seguida fem un viatge express cap a la Premier. Abans, però, seguim amb la graderia, amb la companyia de Melendi, Tu Jardín con Enanitos.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Soy mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues de octava maravilla, el baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. ¡Gracias!
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs seguim avançant a la graderia. Moment de parlar de la Premier. Allí tenim a la nostra companya, la Eva Prieto, des de Newcastle. Eva, què tal? Muy buenos días.
Hola, Eduard. ¿Cómo estás? Un saludo para todos los oyentes.
Claro que sí. ¿Cómo te va por aquí arriba? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno. Ya, bueno, se va pasando un poco el frío. Parece que llega la primavera, pero todavía cuesta.
Bueno, hoy vamos a hablar de la parte privilegiada de la tabla de la Premier, donde tenemos al United, que prácticamente se ha escapado, ya es prácticamente igual que en la Liga Española, pues el campeón de la edición de este año de la Premier League, pero la segunda, tercera, cuarta posición, incluso la quinta, está todo muy igualado, ¿no? La parte de arriba, excepto el United, la parte de arriba de la Premier está muy, muy igualada, ¿no?
Sí, además, precisamente la jornada pasada, la número 30 de la Premier League, nos dejó varias sorpresas que condicionan un poco ahora mismo la tabla. Fueron principalmente derrotas de equipos que están luchando por clasificarse en los puestos europeos, como por ejemplo esa victoria del Everton ante el Manchester City por 2-0, la victoria del Southampton ante el Liverpool de Brendan Rodgers por 3-1, y esa derrota del Tottenham ante el Fulham por 1-0 gracias a un gol de un ex-Spur, Berbatov, que hay que recordar que estuvo en el Tottenham desde 2006 a 2008.
No lo celebró.
No lo celebró. Entonces, bueno, yo considero este último partido bastante relevante porque el conjunto de André Villas-Boas pues perdió una oportunidad de oro para colocarse a tan solo 2 puntos de los de Mancini y sobrepasar al Chelsea en la clasificación. Por lo tanto, pues ahora mismo está todo muy abierto, desde esa segunda posición ocupada por el City con 59 puntos hasta la sexta, donde se posiciona el Everton con 48, que digamos que de los 6 equipos de arriba pues es el que menos opciones tiene. Y bueno, sobre todo yo creo que donde vamos a ver más disputa es esa tercera y cuarta plaza, y veremos si alguno no da la sorpresa y sobrepasa al City.
Claro, es que es eso.
Quedan 8 jornadas, todavía hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo. Lo que sí es cierto es que, como tú decías, pues el Manchester United tiene el campeonato prácticamente sentenciado con esos 74 puntos. Así que veremos, porque luego también pues el Arsenal va quinto con 50 puntos y hay que recordar que no se queda fuera de puestos de Champions desde la temporada 94-95. Ojo con este dato, porque yo creo que este año no sé si va a conseguir clasificarse.
Lo tiene mal, ¿eh? Sí, lo tiene complicado el Arsenal.
Hombre, desde luego Chelsea y Tottenham no se lo van a poner nada fácil.
No, es que tal y como decías, la parte de arriba, excepto el United, lo tiene prácticamente hecho. El City debería empanarse mucho para perder esta segunda plaza, pero claro, los otros equipos están muy, muy apretados en esas posiciones de Champions. Además, recordamos a los oyentes que la Premier siempre termina un poco antes que la Liga Española, igual que termina antes, o sea, perdón, empieza antes, creo que empieza a mediados de agosto, puede ser que empiece la Premier, siempre termina pues a mediados de mayo más o menos, o sea, siempre termina
el 19 de mayo.
19 de mayo, muy bien. Bien, esto por lo que se refiere a la parte de arriba de la tabla, ¿algo más que nos quieras comentar?
No, bueno, recordar simplemente que el Chelsea pues tiene opciones en Europa League, en esos cuartos de final contra el Rubin Kazan, que juega el 4 de abril, y también tiene que disputar el replay de cuartos de final contra el United de la FA Cup el 1 de abril, y el Tottenham también, o sea, también tiene opciones en Europa League, jugará contra el Basilea. Entonces, bueno, pues quizás lo tiene más fácil, pues bueno, fácil no, pero digamos que puede centrarse mucho más en la Liga, pues el Arsenal y el Manchester City, que son ahora mismo los dos equipos que no tienen que jugar, que disputar otra competición. Entonces yo creo que al Tottenham igual le va a pasar factura la Europa League, pero bueno, veremos, porque yo creo que el equipo de Villas-Boas está jugando muy bien y a ver si da la sorpresa, ya digo. Yo creo que, además he apostado que va a pasar al City en la clasificación, así que veremos a ver qué pasa.
Bueno, están a solo 5 puntos, o sea que tampoco es nada, ¿eh?
Ya, por eso.
Temporadón, del Tottenham de Gareth Bale. Bé, bien, además tenemos más cosas porque aparte de la clasificación, bueno, ya saben que esta jornada tampoco hay, hay Premier, como tampoco hay ligas internacionales por el parón de selecciones de los partidos de clasificación para el Mundial del 2014. Noticias de la Premier, ahí sí que tenemos alguna. El Kun Agüero, precisamente el jugador del Manchester City que se le relaciona con el Real Madrid, parece ser la apuesta para la próxima temporada, pero también se le relaciona a veces con el nombre del Barça por su gran amistad con Leo Messi. ¿Cómo lo ves desde aquí en Inglaterra? ¿Cómo se trata la situación ahora mismo del Kun Agüero? ¿Lo ves más cerca del Madrid, del Barça, o crees que se queda al final en el City?
A ver, yo pienso que es más probable que sea rival de Messi que es su compañero de equipo, porque el argentino pues nunca ha escondido su deseo de fichar por el Real Madrid, como sabemos, estuvo muy cerca de recalar en el club blanco, pero el Atlético de Madrid pues se lo impidió y se marchó a Manchester. A ver, en Inglaterra se habla más de que su posible salida se debe a razones personales más que a temas deportivos, aunque lo cierto es que el City solo ha logrado, o sea, con el equipo de Manchester solo ha logrado una Premier y además que fue ganada en ese último minuto gracias a un gol suyo. En Europa tampoco le van bien las cosas al Manchester City, así que sería una baja pues muy importante para el cuadro de Manchester, pero pienso que es totalmente entendible que busque otros retos profesionales. El diario británico Daily Star ha publicado que una fuente muy cercana al jugador ha reconocido que el Kun sueña con regresar a Madrid para estar cerca de su hijo porque allí reside su exmujer, por esto el tema
menudo
de lío. Razones sí, personales.
Menudo lío que llaman el Kun y Maradona y todo eso.
Sí, bueno, ahora está con la con su exnovia, o sea, que es que ya va a ser persona no grata en la familia de Maradona.
Sí, o sea que el Kun Agüero está con la exnovia de su exsuegro, ¿no?
Exactamente, sí. Y hay que recordar que estaba casado.
Sí, sí, estaba casado con la hija de Maradona. Bueno, que menudo lío se ha montado. No sé si le conviene acercarse en el clan Maradona, sin duda. Estaba como, bueno, el protegido porque estaba con la hija de Maradona y bueno, pues además el Kun Agüero era un crack mundial y todavía lo es, sin duda. Pero, bueno, este distanciamiento entre el clan Maradona, como decías, y él, a ver si le pasa factura. Sin duda, el hecho de tener a su hijo en Madrid, pues también influye, ¿no? Pero veremos.
Sí, a ver, de todas maneras, si el Real Madrid quiere ficharlo, debe desembolsar unos 50 millones de euros. Y claro, el Madrid ahora mismo también está barajando otras opciones como Gareth Bale, que también supondría un gran esfuerzo económico. Así que no, a mí no me resulta tan sencillo que finalmente se lleve a cabo la operación. Y respecto al Barça, hombre, pues dicen que el Kun es la alternativa si Neymar falla, pero hay que recordar que el brasileño es la primera opción. Y además, bueno, también se prevé la salida de David Villa, así que la opción del Kun está sobre la mesa, pero como digo, él siempre ha mostrado su deseo de jugar en el Real Madrid.
Bueno, a ver qué pasa con Villa también, ¿eh, Eva?
50 millones de libras, Eduard.
Ya. Ya veremos también con Villa lo que pasa al final, ¿eh? Porque también Villa parecía fuera en el mercado de invierno, que creo que era el Arsenal que puso dinero encima de la mesa para llevárselo en enero.
Sí, le hizo una oferta, sí.
Pero también es verdad que en las últimas jornadas David Villa vuelve a jugar con el Barça, se vuelve a encontrar bien. Además, recital el otro día junto con Messi en el partido contra el Rayo y le han ofrecido la renovación. No sé los datos de esta renovación, pero sí que el papel de Villa en los últimos meses ha cambiado a día de hoy en el Barça. Por lo tanto, tendremos que ver también cómo termina todo y todo lo que nos depara el mercado de fichajes del verano, que siempre se espera movidito, ¿no? Eva, además tenemos que comentar más cosas, en este caso del Reading. Explícanos.
Bueno, pues esta digamos que ha sido la noticia más relevante o más chocante de esta semana. Porque Gus Poyet ha rechazado la oferta que le ha hecho el equipo para ocupar el banquillo. El técnico pidió permiso al Brighton para negociar con los Royals, estuvieron hablando a lo largo de toda la semana y finalmente ha decidido declinar la oferta. La verdad es que chocaba mucho que Gus Poyet aceptara ocupar el banquillo del Reading, porque hay que recordar que el Brighton va muy bien en la clasificación, se espera que juegue los playoffs, es uno de los equipos que, bueno, siempre se especula con su ascenso a la Premier League, y hombre, el Reading es un serio candidato al descenso junto con el QPR. Hay que recordar que ocupa el penúltimo lugar de la clasificación con 23 puntos, empatados ahí con el Queen Park Rangers, y hombre, Poyet pues es un entrenador que ha construido una filosofía de juego el conjunto de Brighton y de hecho son los equipos pues eso que juega mejor fútbol de Championship, entonces chocaba mucho. Es cierto que se lo ha pensado, pero finalmente pues ha dicho que no, así que bueno, pues el banquillo del Reading sigue huérfano desde la marcha de Brian McDermott, despedido hace 2 semanas.
Pues vaya, al final Poyet que se queda en el Brighton de Bruno Saltó, nuestro compañero de aquí de Mora, que de momento va a seguir teniendo el mismo entrenador, el que a la vez también le convenció para que este verano fichara por el club de las Gaviotas, ¿no? O sea que bueno, a ver si al final consiguen su objetivo, que es el de conseguir el ascenso a la Premier League. Eva, para terminar, la mala noticia, la retirada de Michael Owen.
Sí, sin duda, otra de las noticias de la semana ha sido esta, la retirada de Michael Owen a final de temporada. El futbolista pues ha tenido una carrera marcada por las lesiones. Hay que recordar que Owen fue el segundo futbolista más joven de la historia que conquistó el Balón de Oro. Y con tan solo 18 años se convirtió en internacional con Inglaterra. Ha jugado en el Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Manchester United y Stoke City, que es donde va a finalizar pues su carrera deportiva. Y bueno, respecto al Madrid, siempre pues, se habla mucho, ¿no?, de que bueno, su paso por el Madrid fue lo que marcó un antes y un después en su carrera. Pues Owen tuvo muchas lesiones cuando estuvo en el conjunto blanco y también una falta de continuidad muy importante en un equipo que hay que recordar que estaba plagado de estrellas, era el equipo de los Galácticos, y nunca se llegó a sentar. Entonces, bueno, sí que es cierto que hubo un antes y un después en su carrera. No ha tenido mucha suerte y bueno, pues es un adiós a un grande del fútbol británico.
Y sí, claro que sí. Michael Owen, que aterrizó en Madrid justo después de lograr su Balón de Oro, que justo nos lo decías, segundo jugador más joven, el primero fue Ronaldo Nazario, el exjugador del Barcelona, del Inter, del Barça, bueno, el gordito que se le llama, ¿no? En ese punto para diferenciarlo de Cristiano Ronaldo.
Sí, sí.
Sin duda el mejor, desde mi punto de vista, el mejor delantero centro de la historia que al menos yo recuerde. Pero sí que es verdad que Michael Owen, su paso por Madrid no fue nada bueno. O sea, llegó como el Balón de Oro, que precisamente creo que le ganó el Balón de Oro a Raúl, si recuerdo bien, aquella temporada se lo jugaba él y Raúl, al final se le llevó Owen, aterrizó en Madrid, no hizo prácticamente nada de bueno, y al final pues una lástima que un gran jugador, una gran promesa, porque prometía muchísimo después de llegar al Madrid, pero al final se quedó en eso, en promesa, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que se esperaba mucho más de Owen, pero como digo, también ha tenido muy mala suerte con las lesiones.
Sí.
Y bueno, digamos que la época en la que brilló fue cuando estaba en el Liverpool.
Sí, muy bien.
El Liverpool ganó campeonatos, ganó trofeos muy importantes y fue donde destacó muchísimo. En el Newcastle también tuvo una lesión a principio de temporada cuando llegó, que le dejó fuera mucho tiempo. Luego en el United tampoco consiguió hacerse un hueco y bueno, en el Stoke pues tampoco tiene muchas opciones. Entonces, bueno, pues si no me equivoco, Owen tiene 32 o 33 años, que es extraño porque ya sabemos que los futbolistas ingleses suelen retirarse pues con una edad pues 36, 37 años, y es una noticia, bueno, pues triste, ¿no? Porque bueno, sí, la verdad es que Owen para mí es uno de los símbolos del fútbol británico.
Sí.
Y bueno, pues es una pena, pero si lo ha decidido, pues será lo mejor para su carrera, ¿no?
Precisamente en Anfield con el Liverpool logró su trofeo del Balón de Oro. O sea que, bueno, pues buen recuerdo para el que fue Michael Owen en Anfield, en Liverpool. Bien, con esa noticia, Eva, lo dejamos aquí.
Muy bien.
Vale.
Pues nada, un placer como siempre estar con vosotros.
Muy
un saludo para todos.
Cuídate y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Bé, doncs, després de fer un repàs a la Premier, de seguida fem un cop d'ull a l'agenda esportiva d'aquesta tarda a casa nostra.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Bé, doncs, per aquesta tarda, al futbol de casa nostra tenim a la primera catalana, més ben dit aquest migdia, perquè ha començat a les 12 el partit entre l'Ascó i el Redis, corresponent a aquesta jornada número 25. De la segona catalana, aquesta tarda a les 4 i mitja el Gandesa rep l'Alcanar, el tercer classificat de la classificació, partit complicat per al conjunt de la Terra Alta. A la tercera catalana, el grup primer, per aquesta tarda ens espera el Pinell Atlas de Tortosa, el Santa Bàrbara Mora la Nova, el Camarles Flix i el Deltebre Vilalba. I pel que fa a la quarta catalana, Godall Arnes, Montells Corbera d'Ebre, que es comença, el partit s'ha començat a les 12 del migdia, a més també del derbi entre el Bot i el Tivissa, i el partit entre el Deltebre i el Ginestar. Aquesta és l'agenda esportiva a casa nostra i com sempre posem el punt i final al nostre programa d'aquest diumenge a la graderia amb més històries del món del futbol.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Doncs bé, avui a Història del Futbol parlarem sobre la Itàlia de Giuseppe Meazza. I és que en una època convulsa en la que el futbol donava els seus primers passos cap al professionalisme, les seleccions sud-americanes exercien com a grans dominadores i només combinats com l'austríac o l'hongarès presentaven batalla a l'excel·lència d'Uruguai o la potent Argentina d'aquella època. Així va ser fins que al 1934 va sorgir una selecció amb un esperit únic que liderava un dels grans mites del futbol italià. Sota el comandament de Vittorio Pozzo i la dictadura futbolística de Giuseppe Meazza, Itàlia va protagonitzar un canvi de rumb inesperat en el panorama futbolístic internacional. Vittorio Pozzo, seleccionador italià, va ser un dels grans mites italians, un futbolista d'enorme qualitat que atresorava a més una capacitat innata per a la rematada. Li deien il Pepino i va irrompre al calcio, la lliga italiana, amb tan sols 17 anys i després del seu debut amb l'Inter de Milà, en el qual va marcar 2 gols, es va convertir en la gran sensació del campionat italià. Va marcar 33 gols en el seu segon any i va ser màxim golejador en el tercer, any en el que va aixecar l'Scudetto amb el seu equip. Eren els primers símptomes de l'explosió definitiva d'una de les grans llegendes del futbol, els primers passos d'un futbolista que portaria a Itàlia a conquistar 2 mundials de manera consecutiva. L'Azzurra, que s'havia negat a participar en el torneig del 1930, era l'encarregada d'albergar l'edició del 1934. Vittorio Pozzo va aconseguir formar un equip molt guerriller i disciplinat que va basar el seu èxit en la seva impecable condició física. Amb una preparació gairebé militar, Itàlia va incorporar a 3 futbolistes sud-americans a la seva plantilla. Van ser Raimondo Orsi, Luis Monti i Enrique Guaita, que havien vestit l'albiceleste recentment i que d'aquesta manera van reforçar el combinat italià. Aleshores, la FIFA permetia canviar de selecció als 3 anys. En aquest cas, però, va aixecar la mà i va permetre el decisiu canvi per al Mundial del 34. I l'anfitrió no va fallar. Després de la negativa d'Uruguai a participar en aquell Mundial a causa del boicot europeu 4 anys abans i l'absència també dels equips britànics, va permetre a Itàlia situar-se com un dels combinats preferits per alçar-se amb el títol. I aviat ho va confirmar amb una golejada als Estats Units per 7-1 a primera ronda. Ja als quarts de final, en la denominada Batalla de Florència, va superar a l'Espanya de Zamora en un partit recordat per la seva duresa. Diversos jugadors del combinat espanyol van acabar lesionats, alguna cosa habitual en els partits de la Azzurra. La seva intensitat defensiva va servir també per a deixar en el camí al Wonder Team austríac a les semifinals. El marcatge de Monti sobre Sindelar va resultar clau en un partit que va decidir un gol d'Enrique Guaita. Davant Txecoslovàquia, a la gran final, un gol de Xiavio durant la pròrroga va culminar la remuntada de la Azzurra i va atorgar als de Pozzo el primer títol mundial. L'experiència d'alguns futbolistes va condicionar una evolució que va acabar per representar a una Itàlia totalment diferent 4 anys més tard en el Mundial de França. Foni, Raba i Locatelli, campions amb Itàlia en els Jocs Olímpics de Berlín del 36, lideraven al costat del lateral Piola, una renovació de la qual únicament es van salvar Meazza i Ferrari. Només ells van repetir presència en la final del Mundial de França del 38. En aquella edició, una imatge va quedar per a la història com una de les accions més curioses en un Mundial. Després de superar a Noruega i a França, Itàlia es mesurava a la gran Brasil de Leónidas, que sorprenentment va començar el partit en la banqueta. La instància la va protagonitzar, com no podia ser d'una altra manera, el gran Meazza. Amb 1-0 en el marcador, el crac de l'Azzurra va transformar un penal mentre s'agafava els pantalons amb la seva mà esquerra. Uns pantalons que se'ls havia trencat en una jugada anterior, doncs que va obligar d'aquesta manera el davanter a executar la pena màxima d'aquesta pintoresca manera. Abans no hi havia tantes samarretes i tants pantalons i tantes mitgetes i tantes botes de recanvi com hi ha actualment. Penseu que estaven parlant de l'any 38. En definitiva, Itàlia es va plantar a la final i va guanyar a Hongria en un partit vibrant gràcies als doblers de Colauci i Piola, que van decidir el partit. Al final, 4-3, Itàlia va tocar el cel de nou i va accentuar un domini que trencava amb la tradicional hegemonia sud-americana. Això sí, seria l'últim èxit d'Itàlia i de Meazza en aquella època. Un accident va mantenir el jugador de l'Inter més d'un any lluny dels terrenys de joc i quan va tornar mai va ser com el d'abans. Malgrat tot, el seu llegat i el d'aquella llegendària Itàlia encara permaneix latent en el fort esperit de l'Azzurra i també, com no, a les entranyes del Giuseppe Meazza, l'estadi de l'Inter de Milà. Recordin, a més, que el camp de l'Inter de Milà és el mateix, comparteixen estadi Inter de Milà i Milà. Quan juga l'Inter, l'estadi es diu Giuseppe Meazza i quan juga el Milà, l'estadi es diu San Siro.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
I amb bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit a partir de les 10 ens retrobem a dins l'estadi amb tota l'actualitat de la jornada esportiva del cap de setmana. Avui, per cert, comptarem amb la presència de Roger Blanc. Ell és jugador de l'Arnes i també és l'entrenador del juvenil de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Per tant, no s'ho perdin dins l'estadi aquesta nit a partir de les 10 a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Gràcies per la seva companyia, que acabin de gaudir del que queda del cap de setmana i el diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar aquí a Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena SER, al 87.6 de la FM o per internet a través de la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia. Adéu-siau.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit, al 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.